Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els fantasmes no truquen a la porta. L'os i la marmota es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla i la marmota canta, com si fossin estrelles. Tots dos es peten de riure. Al capvespre, s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una tarda freda com un glaçó, l'os va anunciar amb un somriure.
Avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres.
La marmota no li agradava l'ànec, ni l'ànec ni cap altre animal que vingués a espatllar les seves tardes amb l'os. Mentre l'os estava ocupat cuinant un pastís per berenar, la marmota va fer un cartell que deia: "No molesteu, no hi som", i el va penjar a la porta. No van passar ni tres salts de marmota que van trucar. Toc, toc. L'os havia anat al rebost a buscar mores per fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure d'orella a orella.
Que no saps llegir?
Li va abordar la marmota.
Sí, però tinc una pregunta,
va dir l'ànec.
Quina pregunta?
Com us podria molestar si resulta que no hi sou?
És que hi som, però no del tot. De fet, som fantasmes.
I tot seguit va escriure amb lletres grans damunt del cartell: "Som fantasmes", i va tancar la porta al bec de l'ànec.
Ha arribat l'ànec?
Va preguntar l'os des de la cuina.
No pas! Era això! Un venedor de regadores!
Es va inventar la marmota.
Un venedor de regadores? Que estrany!
Va rumiar l'os.
Fem una partida als darts?
Va proposar la marmota.
Vull esperar l'ànec. Em comença a preocupar. Potser amb aquesta nevada que fa...
Bé, ja saps que els ànecs són uns somiatruites i romancegen.
I si s'ha perdut?
Es va imaginar l'os.
Tinc gana! I si comencéssim a menjar el pastís?
Va intentar distreure'l la marmota.
Potser n'hi ha passat alguna. Aniré a buscar-lo.
Millor que hi vagi jo.
Es va avançar la marmota tot d'una.
No fos cas que et constipessis el nas.
I decidida va anar cap a la porta i va obrir. Tot seguit, va tancar la porta d'una revolada i va córrer amb els ulls que li botaven de les òrbites.
Què et passa?
Es va amoïnar l'os. Va intentar articular la marmota.
Un fantasma!
Va tuar l'os pedre. Primer, un venedor de regadores. I ara, un fantasma.
Va exclamar l'os.
Vaig a veure què passa.
L'os, amb tanta neu, va creure que era un ninot de neu. Però quan s'hi va apropar, va reconèixer els ulls del seu amic i va exclamar.
Però, ànec, què hi fas aquí, sense trucar?
És que tinc una pregunta, però no volia molestar.
Es va explicar l'ànec fent petar el bec.
Una pregunta?
Va fer l'os agafant-lo al coll.
Si vosaltres sou fantasmes, com és que jo us puc veure? Oh, és que jo també m'he tornat un fantasma ara?
ets el fantasma de la marmota, en tot cas.
Es va enriolar l'os. L'os va tapar l'ànec amb una manta i va manar a la marmota que li portés una tassa de xocolata ben calenta. Els espetarrecs del foc i el xiu-xiueig dels flocs de neu omplien de calma el capvespre. De sobte, una ombra va ballar a la finestra i la marmota va gisclar.
Ho haveu vist?
El què?
Van preguntar distrets l'os i l'ànec. A fora s'escoltava un trepig de neu. Els tres animals van veure passar una ombra, com un llamp, i una altra que s'amagava amb uns ulls d'espia. Les ombres bellugaven fent una remor silenciosa quan, toc, toc, va sonar la porta.
No obris, que són ells!
Va pregar la marmota.
Ells? Què?
Va preguntar l'ànec.
Els tan fasmes!
Els fantasmes no truquen a la porta.
Va fer l'os anant a obrir.
Venim a veure els fantasmes,
va anunciar l'estrus. La granota havia vist el cartell i havia escampat per tot el bosc que a casa de l'os hi havia fantasmes. Els animals, que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos, i van anar corrent a tafanejar.
Passeu, passeu,
va riure l'os.
La marmota us servirà un bon berenar i us explicarà la història dels fantasmes.
I així fou com la casa de l'os es va omplir d'una bona colla d'animals disposats a escoltar una història increïble de fantasmes. L'os, la marmota i l'ànec es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla, la marmota canta i l'ànec pregunta com si fossin estrelles. Tots tres es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els fantasmes no truquen a la porta, d'Eulàlia Canal i Rocío Bonilla, de l'editorial Ànima Llibres, amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega i la llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
Que tinc a l'habitació, diners, que tothom s'ha
música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Frederic. Al voltant del prat on pasturaven les vaques i trotaven els cavalls, hi havia un vell mur fet de pedres. En aquell mur, no gaire lluny de l'estable i del graner, hi tenia la seva llar una família de ratolins xerraires. Però com que els grangers se n'havien anat, l'estable estava abandonat i el graner era buit. I com que l'hivern no era gaire lluny, els ratolins començaren a recollir blat de moro, nous, blat i palla. Tots treballaven nit i dia. Tots, menys en Frederic.
Frederic, i tu per què no treballes?
Li va preguntar un company ratolí.
Recullo raig de sol per als freds i foscos dies de l'hivern.
I quan van veure en Frederic assegut, mirant fixament al prat, li van dir...
I ara, Frederic? Recullo colors per l'hivern gris.
Va contestar simplement en Frederic. Una vegada que en Frederic semblava que estava mig adormit, li van retraure.
Què somies, Frederic? Oh, no. Recullo paraules pels dies d'hivern, que n'hi ha molts i són llargs, i ens quedarem sense res a dir.
Van arribar els dies d'hivern i, en caure les primeres neus, els cinc ratolins es van ficar dins del seu amagatall entre les pedres del mur. Al principi hi havia molt de menjar, i els ratolins explicaven històries de guineus ximples i de gats babaus. Feien una família feliç. Però de mica en mica van haver arrossegat gairebé totes les nous. La palla s'havia acabat i el blat de moro era només un record. Feia fred i ningú no tenia ganes de parlar. Llavors van recordar allò que en Frederic els havia dit sobre els raigs de sol, els colors i les paraules.
Què n'hi ha de les teves provisions?
Li van preguntar.
Tanqueu els ulls,
va dir en Frederic mentre s'enfilava en una gran pedra.
Ara us envio el raig de sol. Sentiu com la seva llum daurada?
I a mesura que en Frederic anava parlant del sol, els quatre ratolins tornaven a sentir-ne l'escalfor. Era la veu d'en Frederic? Era màgia?
I de colors? Què n'hi ha, Frederic?
Li van preguntar neguitosos.
Tanqueu els ulls una altra vegada.
I quan els parlà de les vinques blaves, de les fulles verdes dels esbarzers florits, de les roselles vermelles al mig del blat groc, van veure els colors tan clarament com si els tinguessin pintats a la seva imaginació.
I les paraules, Frederic?
En Frederic s'aclarí la gola, esperà un moment i després, com si estigués dalt d'un escenari, digué...
Qui escampa els blocs de neu? Qui fon el glaç? Qui fa sortir el mal temps? Qui el fa canviar? Qui es guarda el brot del trèvol cada juny? Qui ens encén la lluna al cel ben lluny? Quatre ratolins que dalt del cel fan un joc. Quatre ratolins com vosaltres i com jo. Primer el ratolí primavera, que rega les flors. Després el ratolí de l'estiu, que els dona colors. Bolets i castanyes s'endú el ratolí de tardor. L'hivern ve al darrere, portant-nos el fred glaçador. No és una sort tenir un any amb quatre estacions? Una menys o una més, ens podríem buscar raons.
Quan en Frederic hagué acabat, tots van aplaudir.
Però, Frederic!
Li van dir.
Tu ets un poeta!
En Frederic, que es va posar vermell, va fer una reverència i tímidament va dir...
Ja ho sé.
Frederic, de Leo Leoni, de l'editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Compartint els records, les emocions i els jocs prohibits, grans secrets que fingim deixant l'oblit. Tardes plenes de màgia, casa, l'àvia o al portal. Corredisses per no fer tard a la classe de dos quarts.
I és per això, i és per allò, que et dic jo.
I és que som les millors amigues del món. I hem fet de tot riure el millor. Jo tu et defenso, tu m'abraces, fem un bon equip, tu i jo. Un regal esperat, cobrirem molt a poc, i el guardem molt a prop del cor, perquè no hi ha un lloc més bo. Valuós, amb el pas del temps es va fent més resistent, i es va inoblidable el que semblava ser un petit moment.
I és per això, i és per allò, que tu i que jo.
I és que som les millors amigues del món, i hem fet de tot riure el millor. Jo tu et defenso, tu m'abraces, fem un bon equip, tu i jo. Som els millors amics del món, i hem fet de tot riure el millor. Tu em felicites, jo t'animo, fem un bon equip els dos. Sàpiga tothom la millor amistat del món.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ai, cada nit el mateix concert. Mites, ja hi som.
S'ha acabat la tranquil·litat.
Faré una raspa de sardina a veure si l'agafo aquest maleït gat. Llantegar tallat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM.
La família Coloraina presenta... Anem al metge. Hi havia una vegada la família Coloraina. La mare era de color blau, el pare de color groc i el fill de color vermell. La mare blava feia molta estona que li deia al fill vermell que endrecés l'habitació de les joguines, que estava molt desendreçada. Però el nen no li feia cas.
«Cauràs i et faràs mal!»,
li deia la mare. Però ell li contestava.
«No pateixis, mare! Sóc un superheroi!»
I començava a fer veure que volava per l'habitació. I, és clar, amb el terra ple de joguines, volant i volant i saltant per l'habitació, va arribar un moment que el fill vermell va ensopegar i va picar amb el colze contra un Ferrari i amb el genoll contra un camió de bombers.
«Ai, mama, m'he fet mal!»
Tota l'habitació es va omplir d'espurnes de color vermell. El pare groc i la mare blava van córrer cap a l'habitació de les joguines i es van trobar el seu fill de cap per avall i a punt de plorar. El colze hi tenia una bona rascada i el genoll el tenia una mica inflat. És clar, el fill vermell no havia endreçat les joguines i ara havia caigut.
«Caram, quina patacada!»
va dir el pare groc.
«Haurem d'anar a veure el metge de seguida!»
«El metge?»
El fill vermell no li feia gaire gràcia això d'anar a veure el metge i va provar de fer veure que no passava res.
«Però si no és res, no em fa mal!»
va dir fent-se el valent. Però la mare blava li va voler doblegar el genoll i...
«Ui, quin mal!»
Aquell genoll l'havia de veure un metge. El pare groc se'n va anar a buscar el cotxe, mentre la mare blava intentava tranquil·litzar el fill vermell.
«Els metges no fan por, ens volen ajudar.
Van pujar tots al cotxe. El pare groc i la mare blava es van passar tot el viatge cantant cançons i fent boneries per distreure el fill vermell. El cotxe va quedar ben ple d'espurnes de color verd, lila i taronja. Quan van arribar al metge, el genoll ja no li feia tan mal, però el colze sí. El fill vermell l'aguantava ben amunt perquè tothom pogués veure aquella rascada. El pare groc es va acostar a un infermer i li va dir:
«Bona tarda. Voldríem que ens visités un metge. El nen s'ha fet mal.»
L'infermer va fer un cop d'ull al colze del nen.
El genoll també em fa mal!
Va aclarir el fill vermell. L'infermer va fer que sí amb el cap i els va dir que s'esperessin, que de seguida els cridaria el metge.
Ja fa molta estona que m'espero. No sé com posar-me, estic cansat. Si no em criden, jo ja em desespero. Em fan mal els ossos d'esperar. Ja fa molta estona que m'espero. No sé com posar-me, estic cansat.
L'espera es va fer una mica llarga. El fill vermell ja no sabia com posar-se. A més del colze i el genoll, ara li feia mal al cul de seure en aquelles cadires tan incòmodes. El pare groc i la mare blava parlaven d'altres coses i els sortien espurnes de color verd per tot arreu. Per fi va arribar el moment. La metgessa va cridar el fill vermell. El nen es va posar tan content que va començar a fer salts d'alegria. La metgessa l'havia cridat.
Em toca a mi.
El van fer callar. Al metge no es poden fer ni crits, ni salts, ni tombarelles pels passadissos. La metgessa tenia un posat seriós. Però és que el fill vermell tenia una barreja de nervis, d'emoció i de por que no es podia estar quiet. Va agafar la mà del pare groc i va entrar a dins la consulta.
A veure...
La metgessa el va mirar per tots els costats. Li va agafar el braç i li va fer aixecar. Després li va masegar i esprem al voltant del genoll. No parlava gaire, però anava fent sorollets. Ah, i li sortien espurnes de color blanc per tot arreu.
Ahà.
I finalment va dir: molt bé, som-hi.
Posarem una pomada que t'anirà molt bé. Per embregues i massatges ja veuràs que anirà bé. Curarem bé la ferida.
El fill vermell i la metgessa van estar tota l'estona xerrant. Al fill vermell li agradava molt escoltar atentament les explicacions de la doctora. La consulta es va omplir d'espurnes de color rosa. El pare groc i la mare blava se'ls miraven bocabadats. La metgessa li va embenar el genoll i el colze. El fill vermell li va dir a la doctora que la propera vegada que l'anés a veure li portaria un dibuix. La metgessa va estar molt contenta i li va prometre que l'enganxaria a la paret de la consulta. De tornada cap a casa, el fill vermell no va dir res. Es mirava els embenats del genoll i del colze com si fossin petits tresors i pensava en el dibuix que faria per la senyora metgessa. El pare groc i la mare blava seguien parlant de les seves coses i el cotxe es va tornar a omplir d'espurnes de tots els colors del món.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Yeah.
visita.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Com ho faig jo? Diu-li a tu que em plegat.
Creu-t'ho?
dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Per què diuen que els llops són dolents? Diuen que els llops s'ho mengen tot. Un xaiet tendre, tres porquets grassonets, una caputxeta vermella. Tothom diu que els llops són molt dolents. Però deixeu-me que us expliqui el per què. Si n'era una vegada un llop que vivia amb els seus llobatons, no era un llop molt i molt dolent, sinó un llop normal i corrent. Un dia es troba un xai petit que s'ha separat del ramat. El llop el saluda amb un gran somriure. Un gran somriure que deixa veure les seves dents blanques i brillants. El xai petit es va espantar tant en veure aquelles dents tan esmolades que va córrer a refugiar-se amb els seus amics, els porquets. Els explicà la seva aventura.
Un llop dolent m'ha atacat. Em volia mossegar amb les seves dents grosses i punxegures.
El xai sempre exagera una mica. Els porquets es queden ben preocupats. Atacar un xaiet d'aquesta manera, quina pena! No poden fer res més que compartir aquella trista notícia amb la seva veïna, l'oca.
Un llop enorme ha atacat un xai petit. Volia devorar-lo amb aquelles dents grosses com un ganivet.
Els porquets sempre exageren una mica. L'oca es va indignar. Atacar un xai indefens, quin escàndol! No té altre remei que explicar a l'ase aquella mala notícia.
Oc, 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 oc.
Un llop gegantí amb unes dents grosses com espases ha devorat tota una família de xais. Sembla que, fins i tot, se'ls ha menjat tots crus.
L'oca sempre exagera una mica. L'ase s'escandalitza. Atacar un ramat de xais així, quin horror! Sense entretenir-se, se'n va a explicar a la rata aquella notícia tan cruel.
Un llop immens, molt ferotge, amb unes dents grosses com llances, ha atacat un ramat de xais. No n'ha quedat viu ni un.
L'ase sempre exagera una mica. La rata s'horroritza. Tot seguit, explica a les gallines aquella notícia terrible.
Els llops campen lliurement. Tots els animals del món estan en perill.
El pànic es va escampar. Mentre les gallines cercaven un refugi, els pollets propagaven la notícia. I és així com el rumor creix. I creix, i creix, fins que tots els animals expliquen les malifetes d'aquell llop gran i dolent.
És monstruós!
El pànic és general.
Salvi's qui pugui! Un animal monstruós es menja tots els animals que es creuen pel seu camí.
És gran, horrible, molt dolent i té molta gana.
El llop, mentrestant, fa la seva vida tranquil·lament i no ha sentit el rumor que corre entre els animals, fins que sent una conversa entre dues mallarengues.
Un monstre cruel ronda per aquests voltants i ho devasta tot al seu pas.
Un monstre cruel?
Va pensar el llop.
Quin horror!
I li va agafar una por terrible. De sobte, El cel s'enfosqueix i es deferma una tempesta. Un fort tro retruny. El llop n'està segur.
El monstre ha arribat! Oh!
I aquesta nit vol menjar-se el llop. Ningú mai no ha vist un llop córrer tan ràpid i tan lluny. I no se l'ha tornat a veure mai més per aquelles contrades. El llop sempre exagera una mica. El llop no ha sentit el rumor que corre entre els animals. Un monstre terrible es menja tots els animals que es creuen pel seu camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Per què diuen que els llops són dolents? De Kenting Grevan, de Símbol Editors, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Quan